Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, tres patrullers i dos vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran les sancions a Teheran.
No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
La cimera del G7 a Evian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilat a la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat.
El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. El govern activa l'alerta ja de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve, després d'un cap de setmana d'incendis.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, en aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que l'any passat, un missatge per promoure una celebració segura de la festa.
Esports, la selecció espanyola de futbol ha ensopegat en la seva estrena al Mundial. El comandant de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut.
Aquesta hora es disputa l'Aràbia Saudita-Uruguai i el descans 1-0 a favor d'Aràbia Saudita. I a les 3 de la matinada, hora catalana, Iran-Nova Zelanda. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros més 5 en variables.
D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solis de poc més de 7 milions d'euros.
Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-El Pozo-Múrcia al Palau Blaugrana.
I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí.
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara però estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per preguntes, respostes, reflexions, queixes, el que calgui. I també teniu la possibilitat de deixar els missatges al WhatsApp al 667-220-148, i en tinc uns quants que encara no he llegit, que són escrits. Per exemple, la Carme, des de Cerdanyola del Vallès, diu: cada dia m'encanta més com presentes i condueixes el programa. Felicitats. Doncs gràcies, Carme. El que expliques al principi del que et passa et fa pensar en el que ha passat i ha sigut el més destacat del dia d'una mateixa. La resposta, diu la Carme, el dia 21 de juny se celebra el Dia de la Festa Europea de la Música i a Barcelona durant aquest dia fan diversos concerts en diversos llocs. Doncs gràcies, Carme, per fer-nos-ho saber. Després tenim un altre missatge de Sor Maria, claríssima de la Divina Providència, des d'Olot. I ens diu així. Sor Maria, ho estic dient bé? Sí, és que és la primera vegada que llegeixo un missatge d'una monja. Ho estic dient bé, no? Jo diria que no n'he llegit, com a mínim aquesta temporada, jo no n'he llegit mai cap. Diu, és la primera vegada que li envio un WhatsApp. Doncs moltes gràcies, Sor Maria. Diu, fa molts anys que escolto aquest programa, la felicito, m'agrada molt, parlant de tot una mica. Una de les coses que més s'ha criticat és la despesa relacionada amb la seguretat del Sant Pare. El volen tractar com si fos un turista qualsevol que ve de visita, però, ens diu Sor Maria, és un cap d'estat, i és el cap d'estat del Vaticà, així com també és el cap de l'Església. Ambdues coses són inseparables. I ella diu, Sor Maria diu, ningú es queixa de la seguretat del nostre rei Felip VI i ve prou que la paguem entre tots. I després afegeix Sor Maria des d'Olot, la Clarissa de la Divina Providència d'Olot, diu, una cosa em va doldre, van llançar un Sant Crist al contenidor com una forma de protesta. Creuen que no passa res per llançar un Sant Crist a un contenidor? Sí que passa. Pels que ens estimem Jesús, aquesta imatge és sagrada i ens dol que la maltractin. Hi ha altres maneres d'expressar-se sense haver de violentar els sentiments religiosos de ningú. Personalment, em va agradar molt tota la celebració amb el Sant Pare. Doncs gràcies, Sor Maria, per haver tingut doncs, la valentia d'enviar-nos aquest WhatsApp i de fer-nos saber que és oient del programa de fa molt de temps i que no li desagrada, ben al contrari, el que fem aquesta temporada. Per tant, moltes gràcies i un altre dia també l'espero amb algun altre missatge si li ve de gust. En Josep, des d'Andorra la Vella, diu: estic obsessionat amb la música de l'espectacle del moment de la il·luminació de la Torre de Jesús. Estem parlant de la Sala de Família, eh? Diu, algun ignorant sap si és una creació exclusiva
per aquest esdeveniment o és una música que ja existeix? Sabeu el nom i l'autor? Diu, en Josep està realment obsessionat. Diu, porto 5 dies intentant esbrinar-ho i no me'n surto. Josep, a veure si els ignorants o entre tots plegats t'ajudem i diem de qui és la música del moment de la il·luminació de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Després, un altre missatge de la Maite, des de Berga. Diu, després de veure ahir a TV3 el reportatge de la Sagrada Família, titulat A tocar el cel, vull felicitar en majúscules a tot l'equip del 30 Minuts perquè es superen dia a dia. I tal com han titulat el reportatge, ells han tocat el cel amb la cinta. Diu, felicitats, la Maite, i gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder veure des de dins la millor obra de la vida de Gaudí i amb tot l'orgull tenir-la al nostre país. Diu la Maite, tot un orgull. I finalment, un altre missatge de WhatsApp és de l'Aleix, des d'Esparreguera, que a vegades ens fa aquestes preguntes per fer-nos pensar una mica que van més enllà, diu, si els diners són la causa de tots els mals, diu l'Aleix, per què hem de treballar? És així de ras i de clar la pregunta que fa l'Aleix des d'Esparreguera. Si algú s'atreveix a fer una reflexió per contestar-li, doncs ja ho sabeu. El 93-201-7474. Doncs mira, que ahir la Maria Rosa ens demanava una cançó de la Núria Feliu. Doncs és aquesta, No encenguis l'espelma.
Finestrons, que dolça és la lluna quan parles d'amor i és tan oportuna la mitja foscor. No encenguis l'espelma, que així sí està bé. La llum enlluerna com ets, jo ho sé. Tu em saps i em coneixes del cap fins als peus. Però així diverteixes, si em veus o no em veus. Pots encendre una vegada. Si tens por d'ensopegar, però a mi molt més m'agrada aquest joc d'endevinar. No encenguis l'espelma ni arreglis els llums. Romàntics de mena són els meus costums. Amb lluna imagines indrets i racons. No ens calen cortines si es fonen els ploms. No ens enguis l'espelma, que així sí està bé. La llum enlluerna com ets, jo ho sé. Tu em saps i em coneixes del cap fins als peus. Però així et diverteixes si em veus o no em veus. Pots encendre una vegada si tens por d'ensopegar. Però a mi molt més m'agrada aquest joc d'endevinar. No encenguis l'espelma ni arreglis els llums. Romàntics de mena són els meus costums. Amb lluna imagines indrets i racons. No ens calen cortines si es fonen els ploms. Amb lluna imagines indrets i racons. No ens calen cortines si es fonen els ploms.
Un minut i un quart de dues de la matina del 93-201-7474 i tenim ara la Constança de Terrassa. Bona nit.
Hola, bona nit a tothom. No, que a mi m'agradaria molt, ara que he sentit a la germana d'Olot,
sí,
que parlava del Sant Pare, a mi m'agradaria molt, perquè no m'han contestat, perquè enterren el Sant Pare en tres ataúds.
És veritat, no l'ha contestada ningú, i potser sí, tens raó.
A mi m'agradaria saber-ho, per què? Què significa? Mm. I a la millor la germana d'Olot, que ja saben tot això.
Sí, Sor Maria, potser ens pot escriure un altre dia i explicar-ho, és veritat. Per què el Papa l'enterra amb tres taüts? Sí, no ha contestat ningú, Constança.
Bueno, tota la raó. Era això la pregunta.
Doncs molt bé.
Moltes gràcies, bona nit.
Gràcies, adeu-siau, bona nit. És veritat, potser ella ens ho pot dir perquè coneix una mica el procediment i si no hi ha cap altre dia que ho sàpiga, potser ella ens ho pot dir i ens pot deixar un altre dia un missatge de WhatsApp. Va, que aquesta hora el que farem és posar-vos un segon capítol del que hem dedicat aquest mes a fer el Tercera Generació entre gent de Sallent que fa exercici en el parc de salut del municipi i joves que fan un curs a l'institut i que això, al final, els hi posen nota, d'això.
Tercera Generació.
Aquest mes hem conegut els protagonistes del projecte intergeneracional de salut que uneix a Sallent gent gran i alumnes del PCI de l'Institut Llobregat. Es troben cada setmana al Parc de la Salut per compartir una estona d'exercici i conversa, una iniciativa creada fa 3 anys que pretén fer moure els usuaris, reduir la soledat no desitjada i fomentar vincles socials. En Joan i en David tenen 17 anys. L'Eugènia, 78. També hem conegut el Xavi, el professor de l'institut, responsable del PFI. I l'Esther Vila, la infermera que forma part de la iniciativa i que treballa al CAP de Sallent des del 2011.
Com que sempre hi ha hagut com molt bona entesa amb el Xavi, no?, i amb l'institut, i realment veiem que per ells també és una bona iniciativa, a part de la gent gran que estan sempre encantats de poder-hi anar i que sempre hem tingut molt bon feedback, doncs hem anat seguint. I és que estem molt contents nosaltres com a impulsors, però quan veus, no, com que és just davant del CAP, quan passes per davant i veus avui mateix, jo he anat a fer un domicili, surts i dius, ostres, tota aquesta colla, no, aquí fent estiraments i fent activitat, doncs dius, que guai, no, que puguem fer aquesta activitat conjunta, la veritat.
Els joves que participen en aquest any d'estudis esportius també són el projecte perquè, de fet, és una assignatura més del PFI.
Són tots els alumnes que tenim matriculats, diguéssim, amb aquest PFI, que és de caire esportiu. Llavors, a nosaltres, com deia molt bé deia l'Esther, ens va com en ella el dit, perquè aquesta feina que fan els alumnes és curricular, és a dir, ens surt el currículum. Aquest acompanyament, diguéssim, de gent gran mitjançant l'esport, doncs ens surt el currículum i ens va com és una activitat que ens va com en ella el dit, doncs, per poder avaluar els alumnes.
I si és curricular, vol dir que el Xavi els hi posa nota.
Sí, sí, que en posem nota, i tant. És totalment una activitat avaluativa, perquè és curricular. Llavors, jo, amb aquests alumnes, els controlo dia a dia, sessió a sessió, i al final de la sessió els hi poso una nota. A més, hi ha un alumne que cada setmana se n'encarrega de portar la sessió i ens fa el que és la part l'escalfament i la tornada a la calma. I llavors, diguéssim que la part principal és on, diguéssim, hi ha el projecte en si, que és que cada alumne es posa amb un usuari i fan l'activitat conjunta.
Li hem demanat al Joan i al David quina nota creuen que es mereixen.
Jo no me'n recordo bé, perquè ja portem 3 trimestres, però jo crec que amb una mitjana bona, la veritat, així d'un 6-7, tirant per al 7 més que res.
Tirant pel 7. I en Joan, quina nota creus que que trauràs al final d'aquesta assignatura o d'aquesta activitat?
Jo crec que porto una mitjana bona. Sempre he intentat estar per l'usuari, vaja, i fer-lo sentir el millor possible i que també treballi i que faci esport. Per tant, jo crec que la mitjana podria ser d'un 8.
I el Xavi està d'acord amb aquestes consideracions?
Les notes venen d'aquí 15 dies. A partir d'aquí ells ja ho veuran, però podem fer una valoració molt positiva i dir que, sobretot, poder sí que el primer mig any la cosa, clar, s'ho prenien, penso, molt més en sèrio i molta més en serietat que no pas ara, que ja arriba a final de curs i la cosa ja decau una mica, però en general estem molt contents. A més, vull dir, aquest any hem tingut una continuïtat tant d'alumnat com d'usuaris que ens ha permès, doncs, formar un bon grup numerós i que es pugui fer, doncs, l'activitat, doncs, bastant bé.
Els alumnes del PFI d'Esport no només fan gimnàs cada setmana amb la gent gran de Sallent. Tots dos van al gimnàs com una activitat important de la seva vida.
Sí, al gimnàs.
Vas al gimnàs?
Sí.
I què fas al gimnàs?
Peses.
Peses. Per què?
Per posar-me fort, suposo.
Per posar-te fort. Tu vols estar catxes?
Sí.
Sí.
I també per estar bé de salut, que és important.
I tu, David?
Jo sí, jo encara entreno i sempre he entrenat.
I quin tipus d'entrenament fas?
Ara mateix estic fent gimnàs, també fa fins uns mesos també estava fent natació, m'he passat a fer un tipus kickboxing, boxet, sempre he fet esport.
Moure's vol dir fer salut, i les noves generacions ho tenen molt més clar que la gent més gran. L'Ester ens detalla la importància de fer esport per arribar millor a la vellesa.
Exacte, hi ha d'haver un entrenament, no? I aquest entrenament, si el anem tenint al llarg de la vida, doncs no arribes a no poder-te acordar les sabates i vas mantenint el que és molt important, doncs l'elasticitat, no? La tonicitat de la musculatura, que no se'ns debiliti, perquè llavors no podem... Hi ha gent que té més caigudes, hi ha més risc de caigudes, hi ha més risc de malalties en si, que no pas, no? Si anem mantenint un nivell d'exercici físic correcte. Tampoc és que te n'haiguis d'anar a pujar una muntanya, no? Simplement és anar... Doncs aquesta activitat que estan fent ells dos cops la setmana, el que recomana són uns 30 minuts al dia. Val? Llavors, no vol dir que cada dia hagis de fer 30 minuts sí o sí, però pots fer 30 minuts un dia descanses, una hora l'altre dia. No? Anar-nos a mantenint actius és bàsic. És bàsic perquè, si no, ens anem aquilosant, les articulacions es van rovellant i llavors és molt més difícil de tornar enrere.
L'Eugènia, de 78 anys, que des que participa en aquesta activitat diu que es calça molt millor que no pas abans, té clar que aquest estiu també s'haurà de moure sota els consells del seu metge de capçalera.
Bueno, aniré a la piscina, però ara el doctor m'ha prohibit nedar, només caminar, ni fer aigua gym ni natació, em va dir, que només podia caminar per l'aire. I ara a l'estiu hi aniré, perquè l'hivern és piscina coberta i no arribes a terra.
Sí, la resistència de l'aigua va molt bé. Està demostrat que l'aquagym, per exemple, aquí a Sallent també tenim, com que tenim piscina coberta, també hi ha molta gent que fa aquagym i és un bon exercici. Perquè no hi ha resistència, però no hi ha impacte. I en la gent gran l'impacte és el que no va gaire bé.
Per molts joves, aquesta activitat intergeneracional és una manera d'aprendre també a tractar amb la gent gran de Sallent. Ara bé, tant en Joan com en David han vingut alliçonats des de casa, ens diuen.
Bueno, jo tinc els avis per part de mare aquí, i bueno, per part de pare ja no estan, perquè també eren molt grans i això, però bueno, sempre des de casa m'han ensenyat els valors i el respecte que se l'ha de tenir sempre cap als teus majors i bueno, apreciar-los perquè tard o d'hora ja no hi seran i tractar-los sempre de la millor manera possible.
I tu, David, tens gent gran al teu entorn?
Sí, els meus pares són gent gran, no tinc avis, però amb els meus pares estic acostumat a tractar amb gent gran.
És a dir, ells també t'han transmès aquesta cultura de valorar la gent gran, de fer cas al que diuen, o...
Sí, clar que sí, des d'un principi.
El projecte intergeneracional Joves i Grans de Sallent és el tercer any que es fa al municipi. Al pròxim capítol sabrem quina valoració en fan totes les parts. Si vols guanyar un Gaudí o un Goya, dina a la Nit dels Ignorants. Llucia García, Romeria.
M'ha agradat molt actuar, però ser actriu també és tota aquesta altra part de fer promoció i de que la gent et conegui i tot això. I no sé si això és el que vull o no.
Dir que aquest premi és per molta més gent a part de mi, és per la Carla, per haver confiat en mi.
Judit Colell, Frontera.
De sobte ha sigut com... un canvi radical, sortir de la zona de confort meva.
I el Gaudí, la millor pel·lícula és per...
Quins nervis.
Frontera.
Clàudia Sadó, de Sucre.
Està sent un regal. I el reconeixement aquí, doncs, que ens hagin nominat els Gaudí i els Goya, és un reconeixement per tothom, no? Perquè és una feina molt d'equip.
Crec que necessitem més representació cultural de les persones amb diversitat funcional a les nostres ficcions.
Jordi Jiménez, Gilbert.
Som 5 finalistes, per tant, tinc un 20% de possibilitats.
Goya és para... Gilbert.
La Nit dels Ignorants, amb Marta Romagosa.
6 minuts i arribarem a 2:15 de la matinada. Per si voleu fer memòria de preguntes que encara ningú ha respost, i trucar al 93-201-7474. Aquí van algunes que tenim encara a la llista i que ningú ha contestat. La Carme, des de Barcelona, ja fa temps que ens va demanar qui paga els grafiters. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, diu quina és la professió més ben pagada. En Pau, des del Poblenou, Barcelona, què se'n fa de la runa per demolició d'un edifici o de les tones de runa, per exemple, ell posava l'exemple de les obres del Camp Nou. La Roser, de Ciutat Vella, diu d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com a entremesos. La Laura, des de Tarragona, demanava l'aigua embotellada porta algun tipus de conservant que fa que no es podreixi. I en Quim, des de Sabadell, volia saber quines propietats té la camamilla. Catalunya
Ràdio. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ah! La tarda de Catalunya Ràdio.
Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn, tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
Va, que d'aquí poc sonaran els senyals horaris de 2:15 de la matinada i és el millor moment per repassar doncs tot allò destacat, el que més li ha creat l'atenció a l'Aina Grau, tot allò que va passar la setmana passada. A veure, pregunto jo, Aina, tindrà un fort component papable per entendre'ns?
A Maria, germana Marta... Bé, mare superior en aquest cas, que ets la jefa. Doncs sí, la visita del papa a Catalunya esquitxa el resum d'aquesta setmana. Després de sentir el virulai diverses vegades, és probable que el papa l'hagi avorrit o que el canti a la dutxa, qui sap. El que sí que sabem és que la Maria Pilar ens va explicar un acudit mentre fèiem el programa des de Montserrat.
No, diu que fan una reunió de Mare de Déus, la Mare de Déu de Montserrat, la del Pilar, després la del Rocío i la de València, la Mare de Déu de l'Esperança. La Mare de Déu de l'Esperança diu, ai, xiquetes, aquesta que negreta que és i que lletgeta, i té un nen tan negret, i la del Rocío, ai, es verda, hija, és muy fea, muy fea. I la del Pilar diu, ah, ja l'heu vist, totes sempre lleva el mismo vestido. Yo tengo uno por cada día, y això és veritat, eh? I contesta el nen de la Mare de Déu de Montserrat, diu, mare, els hi foto la bola pel cap en aquesta.
De fet, sobre la Moreneta ens va fer aquesta pregunta al Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona.
Si la talla de la Moreneta, qui i on es va trobar per portar-la a la basílica?
No va ser l'única pregunta de la setmana relacionada amb Montserrat. La Maria, des de Girona, va posar la banya en el pagament de l'IBI.
Com que la Iglesia no paga IBI, suposo que Montserrat també està exent, no?
Deixem el món religiós de banda per parlar de paràsits, perquè un dels temes de la setmana va ser l'anisakis, un paràsit que es pot trobar en alguns peixos. Tot va començar amb una pregunta de la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona.
El dissabte vam anar amb una peixateria de Sant Cugat perquè volíem fer un lluç al forn. El fet és que mentre ens pesaven el lluç i nosaltres comentàvem com faríem aquest lluç, va la senyora i diu, no, aquest lluç el teniu que congelar 72 hores perquè té anisakis.
Això ho va dir la peixatera?
Paraula. Oh. Llàstima no haver-ho gravat.
Home.
És que d'aquí ve la meva pregunta. perquè jo, segons tinc entès, a l'establiment que veu que hi ha algun peix que té anisakis, pregunto, està terminantment prohibit? Perquè és el que jo tinc entès.
La trucada de la Maria Rosa va provocar que també truquessin la Núria des de Barcelona i la Maria Rosa des de Sant Cugat.
Primer, que ha d'estar el congelador a més de 20 sota zero. Això per començar. Com a mínim 4 dies. El que està passant amb l'anisakis és que cada vegada hi ha més peixos que en tenen, i no només peixos. En tenen els calamars, o en poden tenir. En poden tenir les sípies, per
els
exemple.
Els calamars i les sípies també, eh?
Sí, també.
Cada m'ha deixat amoïnada amb la qüestió del seitó.
Ai, ai.
Compro molt poc peix perquè, per una qüestió olfactiva, fa temps que l'he agafat com una mena de mania. I l'únic peix que menjo, així a part del bacallà, és el seitó i la sardina. El congelo 48 hores. Però, esclar, ve aquesta senyora i em diu 4 dies de què m'han fumut.
La Regina també ens va deixar un missatge escrit en què demanava si tenir el congelador a 18 graus negatius és suficient. Per resoldre aquests dubtes, hem contactat amb la professora Carmen Ferrer, que és professora de la Facultat de Ciències de la Salut de la Blanquerna, experta en seguretat alimentària. Professora Ferrer, és cert això que deia l'oient, que ens poden vendre un peix que tingui anisakis o està prohibit?
En principi, si l'anisakis és visible, està prohibido. O sea, muchos peces tienen anisakis y si no se ven o no pueden controlarlos, imagínense una merluza completamente cerrada sin abrir, pues no los vería, pero si la laminan y la abren en dos lomos y se vira el anisakis, no podrían venderlo.
Un dels dubtes que tenien altres oients és si cada vegada hi ha més animals, més peixos que tenen anisakis.
Sinceramente, el anisakis es un parásito que proviene de los grandes cetáceos y como ya hace bastantes años están muy protegidos, ellos eliminan de manera natural millones y millones de huevos de anisakis constantemente. Entonces, en mares abiertos, la probabilidad de que los pescados más pequeños, merluzas, bacalaos, cualquier otro pescado, incluso cefalópodos, podrían estar contaminados por anisakis. El riesgo en mares como el Cantábrico, el Atlántico, es muy alto, en el Mediterráneo es bastante más bajo, porque estos grandes cetáceos no hay tantos en el Mediterráneo.
Per tant, podem estar una mica més tranquils a Catalunya.
Sí, la verdad es que se han hecho pruebas en Mercabarna y en Mercamadrid y la probabilidad es muy diferente en Madrid que en Barcelona.
La pregunta que s'està fent ara mateix tothom i que, de fet, la setmana passada es van fer alguns oients és quants dies hem de congelar el peix i a quina temperatura per assegurar-nos que alimentem l'anisakis?
Eso dependerá de la temperatura que tenga el congelador. Normalmente tienen el congelador a menos 18 grados. Esa es la temperatura de conservación de alimentos ya congelados. Pero si quiero congelar, tendría que bajar a menos 22, menos 24, lo máximo que pueda el congelador. Y claro, si estoy a menos 22, serán a lo mejor 3, 4 días. Si son menos 24, menos 26, pues serán menos tiempo. Si es menos 18, van a ser 4 o 5 dies.
Molta gent el tenim a 18 graus a casa nostra, per tant, 4 o 5 dies.
Exacto.
Carmen Ferrer, professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i experta en seguretat alimentària, moltes gràcies per atendre'ns a la nit dels ignorants.
Pues a ustedes por contactar conmigo. Buenas noches.
Bona nit. I acabem, com sempre, el resum recuperant una pregunta. Aquesta ens la feia el Toni des de Sant Miquel de Balenyà.
Tinc un paquet de carlit.
De carlit.
I això una persona, un paquet de carlit.
Sí.
I això una persona gran, impossible. Si jo no puc, una persona gran, impossible.
De què? D'obrir-lo?
Per obrir-lo. Si és impossible, d'obrir-lo. Així és allò que diu l'arbre fàcil.
Sí, no ho és.
Els paquets ho posen. I nosaltres ho fem. Jo treballo en una fàbrica d'embotit i ho posem i és fàcil d'obrir-ho.
I aquest no és fàcil.
Aquest costa.
Quin embotit és?
Això és carlit.
Ja,
però,
és
carlí,
sí, home, carlí, però quin tipus d'embotit? Pernil, el collons, llonganissa...
El paté d'aquest...
Paté?
Que fan de
muntanya.
És molt bo, eh? Això sí, eh? És molt bo.
És molt bo. Però, quan l'obres és molt bo, no?
Una persona gran aquí ja tindrà feina, eh?
Senyors i senyores de Carlit, si ens envien una mostra d'aquest paté, mirarem si això de l'obertura fàcil és cert. Què? Ens ajuden a donar-hi resposta?
Ens faltarà que ens arribi un paquet aquí i haguem de fer la prova. Mira, si ens arriba, mira, fem una cosa. Si ens arriba, fem la prova i fem un vídeo i el pengem. Eh? I així veurem que, com ha dit aquest oient, que costa o que no costa. Potser ell no, potser no ha trobat la manera fàcil, no sé. Ja ho veurem, va. Deixem-nos de bromes, va. Que fa molts dies que no us hem posat una sardana i jo sé que hi ha molta gent que li agraden molt les sardanes i dic, avui és el dia que posem una sardana. Vinga, Oriol.
Doncs era la Maria de l'Estrena, suposo que ja l'heu coneguda, perquè els que en sabeu tant les coneixeu absolutament totes, a càrrec de la principal de la Bisbal, Maria de l'Estrena, del mestre Josep Saderra. Són 2:15 de dues de la matinada, 93-207474, per si voleu encara contestar algunes de les preguntes que abans avançava, o fer alguna pregunta nova, o deixar alguna reflexió, o queixar-vos d'alguna cosa, ja ho sabeu, sempre dic el mateix. Va, que mira, algú que està contenta perquè li hem posat una sardana. La Joana des d'Altafulla, bona nit.
Bona nit.
Que l'has ballada.
Contenta no, contentíssima. Perquè us havia de trucar el dissabte passat, que em vaig quedar molta pena de no trucar-vos el dilluns, perquè em van nomenar padrina d'honor d'un festival de teatre molt important que es diu aquí, que és la Faustina.
Sí.
Que quasi tots són, bueno, que no sé si seguiu el programa, un que es diu Polònia, sí. I molts actors són aquests de Polònia, ho dirigeix la Mònica López, que és una gran actriu, i em va demanar si volia acceptar l'honor de ser la padrina d'honor.
I tu vas dir que sí,
resulta,
clar.
Sí, però també hi havia uns padrins, i eren el grup sardanista d'aquí d'Altafulla. I vam compartir, esclar, jo com a padrina d'honor i ells com a padrins, però és igual, la intenció de l'honor és el mateix. I només entrar, posar el peu al comunidor, que és el gran parc, que és on fem les coses més importants, i les trobades de sardanes i els aplecs i tot, en aquell moment venen tot un grup de gent que a veure com és que jo no truco la nit dels ignorants.
Home, Joana, home...
Però és que em van fer un doble honor, perquè jo dic, no hi ha res més trist que no anar a un lloc i que no et trobin a faltar. I jo dic, però tant, em trobeu. Diu, no, és que està molt bé ara, és que és molt dinàmic, que ho porta molt bé. Dic, sí, ja ho sé, ja ho escolto, però no truco per no molestar, perquè se m'acumulen les coses.
Bueno, no, bueno, molestar, no, aquí no. Al contrari, si tothom no, pensés el mateix, què faríem sense trucades?
No, reina, però és que ara teniu tanta demanda que em sap molt greu de molestar,
no.
Perquè jo tants anys ho he fet, m'he omplert tantes nits de malalties i alegries i morts i entrevistes, que jo ara, encara que us deixi descansar una mica, també ja us toca.
No,
doncs llavors, esclar, jo vaig pensar que aquest grup de sardanistes, que jo vaig compartir amb ells l'honor aquest, doncs es van posar tots a fer una sardana preciosa, però com una sardana, clar, hi havia unes 400 persones de germanor, va ser molt maco. Però jo estava tan impactada pel meu padrinatge, que havia de padrinar, que em vaig quedar una mica raconadeta i anar pensant, tinc de trucar la nit dels ignorants. Home. Per recordar-los. Perquè aquella vegada que ens veu fer anar a aquell poble, em sembla que era Sant Pol, que ens veu fer compartir allà una ballada de sardanes de tots la nit dels ignorants, ens vam conèixer tanta gent, ens ho vam passar tan bé, hem tingut un record tan dolç d'aquell dia que avui encara l'he posat a la meva xarxa, bueno, al Google, que
sí.
Aquell dia que ens veu fer venir, sí, que ens veu convidar. I ara jo els vaig sentint i sento tantes veus estimades i el bé que ho porteu. I us tinc de dir tantes coses...
Dona, doncs truca més, home, que només falta que et trobin a faltar els oients.
Però és que avui... Sí, bueno, però és que avui... Jo vaig quedar parada, jo pensava que em venien a felicitar i resulta que el que em venien a dir-me, com és? I esclar, dic, no, dic, això aquest xic el compartiré. Només donar les gràcies a tots els que m'han nomenat, a vosaltres i sobretot avui, que ha sigut màgic que em poséssiu la Maria de les Trenes. Perquè, sí, perquè vam ser nosaltres que vam començar a fer ballar els nens d'Altafulla aquí al gimnàs nostre, i sempre que els portàvem a totes les trobades i fi de curs i esplai d'avis, tots els nens i nenes del gimnàs ballaven una sardana vestidets amb un uniforme del nostre gimnàs.
Uh-huh.
I resulta que una nena meravellosa que va morir molt tràgicament, no vull dir-ho ara, aquestes hores no vull parlar de penes, és l'única nena que va aprendre del meu marit a comptar, i només sabia comptar una sardana. I saps quina?
Ai,
no t'ho penses?
Quina,
la Maria, sí, de les Trenes.
Ai, també, mira quina cosa.
És que sí, i avui l'he posat i se m'ha lligat tot. M'he fet un caos. Dic, bueno, ara sí que truco.
Ara sí, ara m'ho han posat ja, que si no truco...
Ho he fet una mica llarg, però fes un petó molt fort a l'Oriol i a l'Aina i a tots, que us enyoro molt quan no us truco, macos?
Doncs ja saps, depèn de tu, això. Ja pots trucar les vegades que vulguis.
Reina, sí, maco, sí, però també és maco que vagin entrant tantes veus noves com entren.
Sí, això fa molta il·lusió, eh? La gent que escolta i no havia trucat mai. I això em fa molta il·lusió.
Sí, fa gràcia, perquè no sé, sembla com obrim nous camins i això
és bonic,
tan important. Sí, és més important compartir que competir.
Sí, senyora.
Jo sempre procuro estar a segones i llavors si em poseu a primeres ja estic contenta.
Molt bé.
Però que m'hi poseu vosaltres.
D'acord,
Joana. Un petonet,
Joan,
bon fort, i perdoneu res, eh? I molts records a tots els que truquen i els que han marxat, eh?
Molt
que
bé.
També
i
pensem
tant
en tots.
I
adéu,
tant
reina.
Sí. Adéu, Joana.
Maco.
Adéu-siau. Bona nit. Bona nit.
Abans que se m'enduguin el teu nom, que cremin aquest vers, que esborrin els records. Abans que em perdi anant tot sol, que no em conegui el cos, obriu-me el cap, obriu-me el cap.
Doncs amb aquesta música tan bonica d'en Joan Dausà, amb aquesta cançó que porta per nom Obriu-me el cap, obrirem el capítol de preguntes contestades, perquè recuperarem una pregunta que ens va fer fa unes setmanes el Josep des del Pargüell de Barcelona. És una pregunta que era curiosa, però molt interessant. Escolteu.
Jo sempre he pensat de que quan una persona es mora i és un científic o és un músic o el que sigui, si això es podrà recuperar d'una manera com ara, o bé amb un robot, o bé amb un llapis digital, o sigui, a veure si arribarà el dia de que, com ara, un músic que sàpiga tocar molt bé el piano, no? Doncs tot aquest coneixement de tocar el piano, a veure si això es podrà arxivar. Un científic, doncs, una persona que ha passat tota una vida estudiant i experimentant amb una tècnica, si això, si la persona es mora, això es perd. A veure si arribarà un dia de que això es pugui recuperar, com ara recuperes, doncs, de l'ordinador,
sí,
i poses un llàpids, i passes l'arxiu al llàpids.
Molt bé, aquesta era la pregunta que em feia en Josep des del Barguell. Doncs el que hem fet és traslladar aquesta qüestió a una de les entitats referents en la lluita contra l'Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall, i qui ens ha respost és el doctor Salvador Massip, que és el cap del grup de recerca en biologia de la neurodegeneració i envelliment al Centre de Recerca de la Fundació Maragall.
La comunicació entre el cervell humà i les màquines encara està una mica a les beceroles. Hi ha estudis molt interessants que s'han fet, per exemple, en persones que no poden moure's, que estan en coma, que s'ha aconseguit connectar-los a un ordinador perquè a través dels seus pensaments puguin moure un braç mecànic o puguin fer algun tipus de gestió amb un ordinador. Això seria una mica el primer pas. Però d'aquí a poder bolcar tota la informació que hi ha al cervell en un xip, o al revés, passar informació d'un xip cap al cervell, crec que encara ens queda molt. De fet, hi ha uns estudis recents que diuen que la Xina han aconseguit una persona que té epilèpsia, fer picar-li un implant cerebral i aconseguir que codifiqui pel llenguatge xinès, és a dir, que tingui una mena de traductor que pugui parlar en temps real amb l'ajut d'una IA. Per tant, això seria una mica al revés, implantar-se xips que permetin parlar llenguatges o permetin adquirir coneixements. La part contrària, que és fer la còpia del cervell i posar-la en un substrat físic com un xip, això encara queda molt i és possible que no, que sigui realment impossible, perquè la complexitat del cervell humà fa, doncs, que malgrat que sigui semblant a un disc dur que guardi informació, extreure aquesta informació no és tan senzill i segurament requerirà molt de temps.
Abans que m'arrosseguin fins al fons, que morin els secrets, que enterrin els petons. Abans que el temps em guanyi el pols, que no entengueu qui sóc, obriu-me el cap. Feu fotos a milions, que no vull la nostra vida perduda en un racó, que estic segur que algú sap com entrar als meus ulls per veure't a tu, per veure-us a tots com us he vist jo. Copieu tot, feu fotos a milions, que no vull la nostra vida perduda en un racó, que estic segur que algú sap com entrar als meus ulls per veure't a tu i veure-us a tots. Copieu tot, feu fotos a milions, que no vull la nostra vida perduda en un racó, que estic segur que algú sap com entrar als meus ulls per veure't a tu, per veure-us a tots com us he vist jo. Copieu tot, feu fotos a milions...
Va, que encara hi ha algú que ens ha escoltat i que ha decidit que per fi contestarà una pregunta que es va fer fa un temps i que avui s'ha repetit. I és en Quim, des del barri de Sant Andreu, Barcelona. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Bueno, mira, que estigui remenant, a través del Google, diguéssim,
sí.
o internet, diguem com vulgueu, i és una miqueta llarguet, però passa que hi ha una explicació per cada taüt, diguem, no? I llavors això ve dels enterraments del Papa, ve d'unes diferents ordres, espero que estic plegant de dir una mica del llatí, de l'ordre exequial per un romà pontífic, no? I cada taüt compleix una funció pràctica, diem, no?
Sí.
Bé, començo pel primer. És que és exactament aquest, mira. El primer taüt és de fusta de xiprer, fabricat amb fusta de xiprer i forrat amb vellut. Amb vellut cromesí. I el cos del Papa és a dins d'aquest taüt, diguem, no?
Uh-huh.
I també s'hi col·loquen tres medalles que es van imprimir durant el seu pontificat.
Molt bé.
I també es col·loca també, espera que això t'ho digui, un lligató, sí, un tub de metall amb un pergamí que té detallada la seva vida i obres, diguem, no? Aquest és el primer. Just acabat. El segon taüt... Estava fet amb metall de zinc, i aquest tabú de zinc va col·locat dintre d'un tabú de xiprer i se segella. Sí. I s'introdueix dins el cos del papa, diguem,
sí.
Entre aquest de zinc i el de fusta.
I el de fusta, molt bé.
Que amb aquest això té una funció totalment hermètica i higiènica, ja uh-huh. que evita l'entrada d'aire i garanteix la conservació del cos durant el llarg del temps, diguem,
molt
no?
Molt bé, molt bé.
I el tercer i últim taüt... Ai, dic, això és llatí, que fa anys que no toco el llatí, tu.
Home, és que ho estàs traduint del llatí?
No tot, algunes paraules sí, que algunes...
Home, mare meva.
Mig llatí, mig català, diguem, no?
Em trec el barret, Quim.
Sí, no, perdó, dona,
sí,
tranquil,
sí, sí.
Tranquil·la.
Va, digue'm el tercer, que tenim un minut.
Està fet amb una fusta d'omeller, que és una fusta molt robusta i molt dura, es veu, no?
Sí.
I aquest taüt, junt amb el recenc, és soldat i s'introdueix en un tercer fèretre, generalment de fusta d'omeller o de roure. I aquest taüt és el que és l'exterior, diguéssim, no? I que proporciona pes, protecció addicional i ruptor i rigor estructural.
Uh-huh.
I és el que s'hi grava a sobre una placa amb el nom del papa i l'escut pontifici d'ell. I una creu.
Carai, o sigui...
Que aquest és el... Bueno, era una història, no, no me passa ara tampoc, no? És l'ordre que seguien, no?
Sí, sí, sí,
el que
sí
que el papa Francesc, aquest sistema el va anul·lar.
Ah, ell no ho va fer, d'acord.
I llavors va ser... taüt també, forrat amb aquesta roba de color carmesí, forrat de sí. Zinc per dintre, bueno, zinc o plom, diguéssim, però ell ja el va instituir i ell ja va ser enterrat així. Ja.
Molt bé, perfecte.
El que no sé si el papa allò ho seguirà igual, diguéssim.
Això
no?
Esperem que... Ja ho veurem, falta molts sí, no. anys.
Sí, que potser que el que posa perfecte, aquí sempre això, el papa francès ens va voler treure una miqueta sí, més sí. De sarau, per dir-ho manera, eh? Sí, sí. Una altra, i que amunt podem passar correctament.
Molt bona
això,
resposta,
eh?
Moltíssimes gràcies.
De res.
Que vagi molt bé, bona nit. Adéu.
Bona nit, adéu, Marta, adéu.
El conte per anar a dormir.
És que he quedat impactada amb això que tenim oients que tradueixen del llatí. Compte amb els oients que tenim. Va, que aquesta setmana l'Anna Maria Ricart ha decidit que anem a dormir amb els relats de l'escriptor David Monteagudo, recollits al llibre Avui he deixat la fàbrica, editat per Rata l'any 2018, i que han estat traduïts al castellà per Jordi Llavina, del castellà al català. Avui escoltarem dues històries. La primera es titula La casa. Diu així, els nens ja eren a l'escola i jo em vaig asseure un moment a la butaca mirant-me la llibreria i els quadros de les parets, els finestrals amplis pels quals entrava un alegre llum matinal. Tenia aquella sensació de treva, de pau amb un mateix, que t'arriba quan a casa, després d'uns moments d'activitat febril, regnen la quietud i el silenci. Em vaig aixecar de seguida, però perquè al cap de 20 minuts havia de ser el tren i ho volia deixar tot en ordre. Ara, sense la presència renouera dels nens, ho podia anar fent tot metòdicament i ordenada tal com m'agrada. Vaig ventilar les habitacions, Vaig desparar taula, plats i tasses de l'esmorzar. Ho vaig rentar tot d'una revolada. Vaig endreçar per sobre quatre coses que hi havia per terra i em vaig acabar de vestir. I tot plegat amb aquella mirada utilitària i selectiva que va d'un lloc a un altre, fugaçment, buscant només allò que li cal, mentre que el cap ja pensa en el següent pas del procés i tota la resta se sobreentén, perquè és i sempre ha sigut allà i no cal ni mirar-s'ho. Finalment ho tenia tot endreçat, em vaig posar la jaqueta i me'n vaig anar cap a la porta, però abans de sortir encara vaig comprovar un cop més que la cartera fos a lloc i també les claus, i encara vaig fer un darrer tomb per casa comprovant que no quedés cap llum encès, cap aixeta oberta o cap aliment fora de la nevera. Ara ja podia sortir amb la sensació que deixava la casa en repòs, perfectament preparada per una absència que aquell dia seria més prolongada del que era habitual. Vaig sortir al carrer amb pas ferm, però en girar la cantonada vaig adonar-me que no m'havia posat la gorra. Sense deixar de caminar, a pas lleuger vaig valorar la possibilitat de prescindir-ne. Al cap i a la fi, el dia no era gaire fred i m'amoïnava l'endarreriment, per insignificant que fos, que podia provocar el fet de tornar enrere. I tot i això, sense acabar de saber per què, vaig girar cua i vaig tornar a casa a correcuita, satisfet de la meva decisió, convençut que hauria trobat a faltar la gorra en més d'una ocasió al llarg del dia. Però vaig tornar massa de pressa. La casa, pensant que s'havia quedat sola, no havia tingut temps per preparar-se. La vaig enxampar amb els pixats al ventre i els meus ulls, per uns instants, la van veure en el seu altre aspecte. Allò no podia ser casa meva. Les bosses de tota mena, mitges budellades, es recolzaven a les parets. La roba penjava arreu en piles que a vegades amagaven els mobles ennegrits i llardosos de tant fer-los servir. Una capa gruixuda de pols, amassada pel fum i els vapors de l'oli, cobria els objectes que no quedaven a la mà de la mà, i la cuina havia irradiat esquitxos molt lletjos cap a les rajoles i les parets. La meva ment va rebutjar de cop aquella visió grotesca. Vaig agafar la gorra, sense mirar, i vaig sortir de bell nou al replà. Estarà bé, m'anava dient a mi mateix, mentre baixava l'escala cagant llets. Quan torni a la nit, tot estarà bé. Té tot un dia sencer per preparar-se. I el segon relat es diu L'habitació dels nens, i diu així. Aquest matí he entrat a l'habitació dels nens per despertar-los. L'habitació estava a les fosques. La quietud i el silenci eren absoluts. En entrar, he deixat la porta una mica oberta i la llum tènue que s'esquitllava per l'escletxa il·luminava només un tros de llit buit amb els llençols arrugats. Deuen fer una pila de greix contra la paret com fan de vegades, he pensat, mentre avançava, esquivant les noses, guiant-me pel tacte i el costum fins a arribar a la finestra. He conclòs que m'estava fent vell, perquè en aixecar el braç per accedir a la persiana he sentit un dolor somort enervat a l'espatlla que ja m'era familiar. He aferrat la corretja, però abans d'estirar-la m'he quedat immòbil, escoltant el silenci. No sentia res, però jo sé que això passa quan la canalla dorm profundament i he anticipat la imatge que veuria quan apugés la persiana. Els llavis entrebadats, els ulls encara closos, les faccions serenes, relaxades, nítides, amb aquella placidesa i aquella puresa del son profund de la primera infància, quan la respiració és tan suau que ni resulta audible i el pit puja i baixa amb un moviment amb prou feines perceptible en llargs intervals. Llavors he estirat la corretja ignorant el dolor de l'espatlla i la persiana ha tirat amunt amb un cruixit de fusta que s'ha fet escandalós enmig d'aquell silenci. No he percebut cap moviment rere meu. No ha passat com altres vegades que els nens, encara que no arriben a desvetllar-se, es regiren al llit durant una estoneta davant l'escomesa del so i de la llum. Però hi ha altres vegades que no, em deia a mi mateix. Són aquelles en què dormen tan profundament que els haig de parlar i sacsejar-los una mica perquè es despertin. Jo encara estava d'esquena a ells mirant a través del vidre de la finestra, els arbres i les teulades, la placidesa del matí silenciosa de Bellnou. No gosava girar-me. Tenia por. Em feia por que el llit fos buit. No temia que m'haguessin robat els nens, que hagués entrat algú a la nit i s'hagués endut en aquesta casa sense panys de seguretat, en què a vegades ni ens recordàvem de donar dos tombs de clau abans d'anar-nos a dormir. El que em feia por és que se n'haguessin anat ells sols, per la seva pròpia voluntat, i que fossin lluny, amb les seves xicotes o els seus amics, en algun pis de lloguer. Que tot hagués passat molt de pressa, la seva infantesa, la seva adolescència, sense que jo me n'hagués adonat. I ara ja fos impossible de recuperar res. Que bonic, escriu David Monteagudo. Avui he deixat la fàbrica. I avui ho deixem aquí, perquè arribem a les 2 de la matinada i això vol dir que arriben les notícies. Nosaltres tornem demà a partir de les 12, més històries per explicar-vos, amb més preguntes i amb més respostes. Us espero demà, que descanseu. Bona nit.